Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Durant aquesta propera quaresma, el pare claretià Anton Maria Vilarrúbies impartirà als locals parroquials de Santa Maria dels Torers de Banyoles 4 conferències. Avui volem parlar amb ell sobre la temàtica d'aquestes xerrades i també de la quaresma que començarà dintre d'uns 10 dies.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Fam i fe. Aquest diumenge, aquest cap de setmana, s'escau la campanya contra la fam en el món. I aquest any, aquesta campanya coincideix amb la celebració de l'any de la fe. D'aquí aquest títol, Fam i fe. En la meva vida he viscut moltes campanyes de la fam. He presentat projectes a parròquies i arxiprestats i he participat en activitats per recollir els diners necessaris per assumir el cost dels projectes adjudicats. Recordo bé que una vegada, en una reflexió sobre les causes de la fam en el món, una dona madura, molt marcada per situacions difícils i molt religiosa, respongué al conferenciant: «Hi ha fam? Per què no hi ha fe?» Ja vaig quedar molt parat i sorprès per aquesta afirmació. En aquell moment vaig pensar que la dona s'havia equivocat, que el seu tarannà piadós l'havia traïda. La majoria dels participants pensàvem en les estructures econòmiques, polítiques, comercials, assenyalades durant anys com a culpables de la fam en el món. Aquesta fou també la resposta del conferenciant a l'afirmació de la dona. Acabat l'acte, aquella dona, voluntària de Mans Unides, amb molta senzillesa em digué: «Miri, jo sé que això que dic ningú no s'ho creu, però si estiguéssim convençuts que cada persona del món és un germà nostre, perquè tenim un Déu Pare, si féssim cas de Jesús, que anomena feliços els qui ofereixen menjar, vestit, acolliment, aigua, atenció en la malaltia, si estiguéssim disposats a vendre el que tenim i donar-ho als pobres, si estiguéssim convençuts que allà on ens cal invertir és en el tresor del cel, i alhora, si tinguéssim confiança que Déu vetlla perquè els ocells tinguin el que necessiten i que amb la fe podem moure muntanyes, la fam començaria a desaparèixer i seria vençuda». Tot massa senzill i simple, penseu vosaltres, tal com ja vaig pensar en aquell moment. Però m'adono que la dona tenia tota la raó. El problema de la fam és complicat, perquè segur que exigeix un canvi important d'organització política i econòmica a escala mundial. Tanmateix, aquest canvi serà molt difícil si no modifiquem els criteris de relació i convivència entre els humans. I aquí sí que és fonamental la fe, la confiança en Jesucrist, en la manera de viure que proposa, en l'estil de relació amb els altres, en la voluntat de Déu per al nostre món, el seu regne. Precisament el lema d'aquesta campanya de Mans Unides és: «No hi ha justícia sense igualtat». On es fonamenta la igualtat? Doncs penso que la dignitat que té tota persona humana. I els creients som conscients que la dignitat arrela en la nostra condició de fills i filles de Déu. Podem pensar en continents, pobles, col·lectius, persones. La campanya d'enguany posa un èmfasi especial en la necessària igualtat de les dones, que sovint suporten el pes bàsic del desenvolupament de les famílies, per lluitar contra la fam, perquè són protagonistes fonamentals per al desenvolupament de pobles i països. El proper diumenge, a totes les parròquies i centres de culte, pregarem perquè el Senyor ens ajudi a tenir més fe en la possibilitat de vèncer la fam. Li demanarem força per lluitar a favor d'una vida digna per tothom i, compartint el pa eucarístic, el cos de Crist, partit i repartit, sentirem la necessitat de compartir els nostres béns, essent molt generosos amb la col·lecta, que està destinada a uns projectes molt concrets que l'organització Mans Unides ha confiat a la nostra Església Diocesana. Segur que podem pensar que estem vivint la crisi, i és cert, però podem estar segurs que la crisi que viuen els destinataris dels projectes és molt pitjor que la nostra. La generositat sempre té recompensa. Gràcies per la vostra generositat en nom dels qui no us ho poden dir. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans Unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Quan arriba aquesta sintonia, escoltem el punt de vista de diferents persones. Cada setmana les tenim aquí amb nosaltres perquè ens comentin un tema d'actualitat. Tema d'actualitat o el que vulguin, perquè dir-li a mossèn Jordi Callejón que faci alguna cosa és impossible, ell fa el que vol.
Així m'agrada que em facis bona propaganda.
Exacte. Mossèn Jordi Callejón...
Pensa que això també ho deia el rector del seminari.
Ah, bueno, molt bé, molt bé. Mossèn Jordi Callejón és rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt i també delegat de la pastoral amb joves del bisbat de Girona. Quan vulgui, Jordi.
Molt bé, doncs avui un conte. Hi havia dues pedretes que vivien enmig d'unes altres en el jaç d'un torrent. Es distingien entre totes perquè eren d'un intens color blau. Quan els arribava el sol, brillaven com dos trossos del cel caiguts a l'aigua. Elles conversaven sobre què serien quan algú les descobrís. Acabarem a la corona d'una reina, pensaven. Un dia van ser recollides per una mà humana. Diversos dies van estar sufocant-se en diverses caixes, fins que algú les va agafar i va oprimir contra una paret, igual que unes altres, introduint-les en un jaç de ciment enganxós. Van plorar, van suplicar, van insultar, van amenaçar, però dos cops de martell les van enfonsar encara més en aquell ciment. A partir de llavors, només pensaven a fugir. Van fer amistat amb un fil d'aigua que de tant en tant corria per sobre d'elles i li deien: «Filtra't per sota de nosaltres i arrenca'ns d'aquesta maleïda paret». Així ho va fer el fil d'aigua, i al cap d'uns mesos les pedretes ja ballaven una mica en el seu jaç. Finalment, en una nit humida, les dues pedretes van caure i, jaient per terra, van fer una mirada al que havia estat la seva presó. La llum de la lluna il·luminava un esplèndid mosaic. Milers de pedretes d'or i de colors formaven la figura d'un Crist. Però en el rostre del Senyor hi havia alguna cosa estranya. Estava sec. Els seus ulls no tenien pupil·les. Les dues pedretes van comprendre. Eren elles les pupil·les de Crist.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Durant aquesta quaresma, el pare Anton Maria Vilarrubies impartirà tot un seguit de conferències als locals parroquials de Santa Maria dels Torers. Parlem tot seguit amb ell via telefònica sobre el contingut d'aquestes xerrades que es portaran a terme els dimarts 12 de febrer, 19 de febrer, 26 de febrer i 5 de març a 2:15 del vespre. El tenim a l'altre costat de la via telefònica, pare Vilarrubies, benvingut, gràcies.
Déu vos guardi. Quart.
Vostè és pare claretià i està a Barcelona ara, en aquests moments, eh, que sí?
Exactament, sí.
Molt bé. Pare Vilarrubias, parla'ns una mica de com hem d'enfocar aquesta Quaresma a tots els cristians.
Bé, la Quaresma l'enfoquem ja amb un lema ja clàssic de sempre, que és oració, dejuni i caritat. Aquesta expressió clàssica de la Quaresma avui dia es pot traduir amb aquestes paraules entenedores per a tothom. Sobrietat, solidaritat i interiorització.
Bé, la Quaresma comença dintre de 10 dies, concretament el dimecres dia 13 amb l'imposició de la cendra. Què significa la cendra?
Bé, la cendra expressa la perentorietat de les coses humanes, és a dir, tot el que depèn de l'espai i el temps, i té el sentit de la realitat pecadora dels que formem part de l'Església. I aleshores vol dir que aquesta cendra l'hem d'anar convertint com un nou fènix, en resurrecció, i aquest és el procés quaresmal cap a la Pasqua.
Som conscients, els cristians, del temps quaresmal? A vegades no el deixem de banda i celebrem més la Pasqua o el Nadal, sobretot.
Sí, i encara Pasqua i Nadal celebrem amb una certa superficialitat. Certament la Quaresma s'ha desvirtuat. La gent feia consistir molt la Quaresma abans, quan les consciències eren molt controlades i en temps passats, doncs llavors era l'abstinència, el dejuni, i bé, avui dia depèn de l'actitud de la persona, de les conviccions cristianes, i naturalment això suposa una personalitat, una voluntat, un treballar personalment, comunitàriament, que això s'ha desvirtuat una mica aquests últims anys, sí.
A què ho deu? A què és degut tot això?
Bé, que les preocupacions per la vida, per l'economia, doncs se n'han portat tantes hores de treball del pare, la mare, el matrimoni, hores extra, els fills han estat una mica sols també, no hi ha hagut temps de pregària, de reconsideració, de realització de la família, i és clar, doncs tot això ha anat desvirtuant i s'ha pagat a base d'anys molt car. I ara som on som.
Quan comença el Ramadà és titular a qualsevol telenotícies i, en canvi, la Quaresma, el dimecres que ve, ja m'agradarà veure quants telenotícies ens ho diuen en els titulars, no? El dimecres dia 13, que comença la Quaresma.
Bé, és la realitat esperpèntica que tenim a casa nostra, sí.
Pare Vilarrubias, són quatre conferències les que portarà a terme vostè els dimarts quaresmals a 2:15 de la nit als locals parroquials de Santa Maria d'Ostorers de Banyoles. La primera serà el 12 de febrer i parlarà de Crist, fonament de l'Església. Ens podrà fer tot seguit una mica de 5 cèntims de què anirà aquestes conferències. Comencem per aquesta primera. Crist, fonament de l'Església. De què parlarà?
La idea central és el pla providencial de Déu creador que participa de la seva realitat amorosa amb altres éssers creats nosaltres. I aquí doncs hi som tot en aquest univers, el nostre món. I aquí és molt important parlar de la persona de Crist com a Verb encarnat, l'encarnació, la realitat divina i la realitat humana de Crist. Tot això estableix en aquells que el creuen i el segueixen un regne, que és el regne de Déu. Un regne que és naturalment espiritual, sobrenatural, però també és material, és cos que som nosaltres en l'espai i el temps, en la matèria. I aleshores aquí s'ha de parlar de l'Església com a cos místic de Crist.
Sí, quan es parla molt de cos místic de Crist, el que és l'Església, què vol dir?
Doncs que és un, clar, el cos és una materialitat, un organisme que tenim, oi? Però l'Església de Crist és, té l'esperit, és sobrenaturalitzada i, per tant, és mística, que no es pot veure amb els ulls, ni escoltar amb les oïdes, ni tocar amb les mans. I en aquest sentit és com un cos, però sobrenatural, que és el cos de Crist, el regne de Déu.
La segona conferència serà el dimarts dia 19, parlarà de Poble de Déu, Poble en Marxa, que ens fa recordar aquella cançó de Xavier Morlans, eh?
Ah, això mateix, sí.
Sí, sí.
Poble de Déu, doncs, el decret del Vaticà II de Lumen Gentium, és a dir, sobre l'Església, el capítol primer parla de Crist, fonament de l'Església, i el segon capítol parla del poble de Déu, poble en marxa. I això és molt important, perquè Jesucrist, Jesús de Natzaret, quan va començar a predicar, no es va fixar tant en les grans institucions de Jerusalem i d'Israel en general, sinó que es va fixar en cada persona, i s'hi acostava, en les famílies, en el poble en general. I aleshores aquest és el nou poble, el poble de Déu. I aquest poble té un sacerdoci, que és el sacerdoci comú de l'Església, i és la universalitat del poble de Déu. I tot això són idees molt fecundes per tractar.
Estem parlant amb el pare Anton Maria Vilarrúbies, que és claretià, estarà durant tota aquesta quaresma impartint conferències als locals parroquials de Santa Maria dels Torers de Banyoles, tots els dimarts de quaresma, i el dia 26 parlarà d'Església de Sants i Pecadors.
Església de Sants i Pecadors, sí, els que participem de l'Església tots hem de tenir consciència de la nostra limitació, del nostre pecat, i per això en aquella pregària Jesucrist, en la Ritus de la Comunió, diu, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i recalcarem això, que hem de tenir consciència de pecats, no avergonyir-nos, sinó demanar-ne perdó quan s'hagi de demanar perdó, però la fe de l'Església és el que ens santifica, és el que ens apropa a Déu, el que ens apropa a Crist, i el que ens fa definitivament comunitat. Els pecats ens separen, els pecats, les limitacions, els defectes i demés. I llavors tractarem aquest aspecte de limitats, pecadors, però també santificats pels sagraments, per la fe en Jesucrist.
I el dimarts dia 5, la darrera conferència, tractarà sobre la bona nova de Jesús a tot el món. De fet, penso que és un audiovisual, eh?
Sí. La quarta conferència, sempre fem quatre conferències a Banyoles, com també a Olot després de Pasqua, la quarta conferència sempre fem un audiovisual que recull tot el que hem anat explicant així en conferència en les classes anteriors. I aquest tema de la bona nova de Jesús a tot el món, en el rerefons d'aquest tema hi ha el càntic de Maria, el Magnificat, que enalteix els pobres, exalça els humils, mentre que aquells que se senten segurs seran derrocats. Clar, això és importantíssim avui dia, perquè hi ha molta gent que apareix, que pateix, molta gent que s'ho passa malament, molta gent que... Bé, doncs, donar-los una esperança des de la fe en Jesucrist, des de l'Evangeli, que els humils són exalçats. Déu té un projecte i el projecte de Déu es realitzarà. I, bé, doncs, aquí és la bona nova de Jesús a tot el món.
El dimecres dia 13 de febrer comença la quaresma. Un missatge, pare Vilarrúbies.
Doncs el missatge, sobrietat, solidaritat, interiorització.
Podrem escoltar el pare Vilarrúbies, recordem, el dimarts 12 de febrer, 19 de febrer, 26 de febrer i el 5 de març, en aquestes conferències quaresmals als locals parroquials de Santa Maria dels Torers de Banyoles a 2:15 de la nit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, pare Vilarrúbies, i molt d'èxit.
Molt bé, gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
S'ha obert ja la inscripció per participar a la segona jornada de la família que es portarà a terme a la nostra diòcesi el diumenge 24 de febrer al Col·legi Maristes de Girona amb el lema Viure i comunicar l'Evangeli. Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer per via electrònica a la pàgina web del Bisbat, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat. Per qualsevol dubte o aclariment, es pot contactar amb el Bisbat de Girona en el telèfon 972 41 27 20. La jornada s'estructura tot primer amb una ponència titulada Viure i comunicar l'Evangeli, que serà càrrec del pare jesuïta Enric Puig. Uns tallers de diàleg organitzats per parlar de viure i comunicar l'Evangeli i després amb la celebració de l'Eucaristia. Igualment s'han organitzat activitats per a infants i joves de 10 a 1 del migdia. Després de dinar hi haurà cançons i jocs per a la mainada i projecció d'un documental. La cloenda de la jornada s'ha previst a les 5 de la tarda. Teniu més informació del que és aquesta segona jornada de la família que se celebrarà el proper 24 de febrer al Col·legi Maristes de Girona al nostre web diocesà, www.bisbatgirona.cat. Anem tot seguit a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. El proper dimecres, dia 6, pregària per les vocacions de 7 a 7:45 del vespre a l'Església del Mercadal de Girona. El divendres, dia 8, conferència col·loqui titulada El Concili Vaticà II en el seu cinquantenari, el diàleg fe i cultura. Serà a càrrec del teòleg Antoni Bentuer a 8:15 del vespre a l'Església del Mercadal de Girona. I dissabte que ve, dia 9, Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat, a 8:15 del vespre, al Casal Bisbe Cartanyà. També el dissabte, concert del grup musical cristià Ein Carem a l'Església dels Pares Claretians de Girona a motiu de l'acte Cantem i celebrem la nostra fe. Serà a les 6 de la tarda, recordem, el dissabte de la setmana que ve, dia 9. Organitza la Delegació de la Vida Consagrada i la Delegació de la Pastoral amb Joves. Canviant de tema, un cop més ha sortit el calendari de Quaresma, una edició de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Nosaltres tenim a Carles Sánchez, que és el delegat de Mitjans i també coordinador d'aquest calendari de Quaresma. Benvingut, Carles.
Gràcies per convidar-me.
Bé, es pot trobar ja aquest calendari de Quaresma a les parròquies, a la llibreria diocesana?
Sí, sí, es pot trobar ja a la llibreria diocesana, a les parròquies, si alguna parròquia, si alguna persona que és fidel a aquest calendari no la troba, no el troba a la seva parròquia, doncs que li demani al rector i que el rector li aconsegueixi uns exemplars. Però si no, a la llibreria diocesana, a la plaça del Bis, sota l'edifici del Bisbat, doncs es poden adquirir, sí.
Parla'ns una mica de què és aquest calendari de Quaresma.
Bé, no és que aporti moltes novetats, convé parlar com a recordatori del que és el calendari de Quaresma, perquè més o menys l'estil és el mateix, varien les frases, varien els continguts, lògicament, varien les dates, les lectures, depenent del dia, però més o menys l'estil i la filosofia és la mateixa, no? És a dir, és un calendari que ens porta des de dimecres de cendra, és a dir, el proper dia 13 de febrer, falten uns 9-10 dies perquè comenci la Quaresma, i per tant, des del dia 13 de febrer fins al 31 de març, que és diumenge de Pasqua, doncs, mira, és un calendari, cada dia una fulleta, en dues, diríem, frases o reflexions, que ens poden ajudar una mica a aquesta conversió, a aquest canvi de mentalitat que hem de tenir tots, que és el sentit que té la Quaresma, no? Camí cap a la Pasqua.
Sí, hi ha dues frases de reflexió, també hi ha el sant del dia, les lectures dels evangelis del dia, i pel que fa la litúrgia de les hores, que és aquest res que generalment fan els monjos i religiosos, doncs també hi ha la informació, no?
Bueno, aquestes pregàries que fan monjos, religiosos, i preveres...
I alguns laics.
Diaques i laics.
I laics, sí.
Jo recomano que es facin aquestes pregàries, que són molt maques, les lectures de laudes, vespres i maitines, o l'ofici de la lectura. Bé, jo el que volia dir és que sí, hi han diferents coses, perquè al pas del temps hem anat afegint informacions. Quan va començar originàriament aquest calendari, tan sols era el dia i dues reflexions. Poc a poc ens van dir, escolta, i el sant del dia? Vam posar el sant del dia. Poc a poc vam dir, bueno, i les lectures del dia? Per si algú vol comentar això amb l'Evangeli i les lectures, vam posar les lectures. Després ens van dir, escolta, i qui segueix la litúrgia de les hores, per què no recordar-ho? Per tant, hem anat a ampliar la informació, ara ja es manté així, com està, però penso que és una informació necessària per qui vulgui fer alguna reflexió més ampliada sobre el dia, però aquestes dues frases volen ser un toc d'atenció, un toc d'atenció que es llegeixen en 15 segons, però que durant un minut o dos ens poden fer reflexionar o pensar una mica amb el sentit que tenen en referència a la nostra vida, no? Què és el que s'intenta? Una petita reflexió que pot ser al matí, al vespre, cadascú pot fer-la quan li vagi bé. I aquest calendari, ja qui sé que ho té, doncs a la cuina, o té a la tauleta de nit, o té a la taula del despatx, no?
Aquest calendari de Quaresma, tal com deies tu, comença el dimecres de cendra, el dimecres 13 de febrer. Per tant, estem parlant d'uns 10 dies i tenim la frase, dues de les frases ja, una d'elles és de Miquel Estradé, escriptor i monjo benedictí, que diu: hem d'aprendre a viure contents amb el que tenim i amb el que ens donen. D'on treus les frases, Carles? Perquè hem de dir que en Carles és el qui ha buscat aquestes frases i les ha posades aquí.
Bé, aquestes frases, d'entrada hi ha dues tipus de frases. Unes que són tretes de les lectures de la Quaresma, de les lectures del dia, o ja sigui de l'Evangeli, o ja sigui de les lectures de la lectura de la missa, o dels salms, o de les litúrgies de les hores. I una altra està buscada, doncs mira, és un treball de recerca durant tot l'any, quan cau a les teves mans o cau a les nostres mans alguna frase que bé crec que és interessant, l'escric, l'apunto a l'ordinador, i després el que faig és, clar, aquí està una mica el que és més complicat, és intentar buscar frases d'aquestes que tinguin un lligam amb la reflexió que es fa de la litúrgia del dia, que no sempre és fàcil, però s'intenta que sempre la frase d'un autor, per exemple, aquí s'inclouen frases aquest any del Papa Benet, del Cardenal Martini, de Francesc Torralba, de Cristina Kaufmann, de Mahatma Gandhi, però intento que la frase d'aquests personatges tingui relació amb el que diu la litúrgia del dia.
Acaba el 31 de març, lògicament, amb una frase que és molt senzilla, però molt contundent. Crist ha ressuscitat, aleluia, aleluia.
Aleluia. Són tres aleluies. Crist ha ressuscitat, aleluia, aleluia, aleluia. Per tant, són unes reflexions que es poden ajudar a viure aquest temps de Quaresma, aquests 40 dies que ens porten cap a la setmana de Passió i de Resurrecció, que és la gran festa dels cristians. No?
Quant costa, Carles?
2 euros. Ja fa anys que costa 2 euros, eh? I algú m'ha dit que és que no puja mai això. Dic, pues mira, no, perquè en temps de crisi val més deixar-ho com està. Totes les publicacions que produïm des del Bisbat, doncs aquest any ja fa 2 anys o 3 que no augmenten el preu. A nosaltres ens augmenten els costos, eh? Però els guanys són més baixos, però pensem que és un servei que s'ha de fer i tal com estan les coses val més mantenir el preu. Per tant, són 2 euros. També volem dir que tot el, si algú se sent on s'escolta pel sector de Barcelona o li va bé, a la llibreria Claret també en venen aquest calendari de Quaresma.
Sí, a Barcelona, a la llibreria Claret, al carrer Llúria, uh-huh. I després a la llibreria Diocesana, a Girona, a la plaça del Vi.
I si no, poden també trucar per telèfon al Bisbat, al 972-41-2720, i se'ls farà arribar a casa seva.
I a les parròquies.
I a les parròquies.
Carles, doncs aquest calendari de Quaresma ens ajudarà també a viure aquest temps i tothom qui el vulgui doncs, que es posi en contacte, tal com dèiem, a través de les seves parròquies, 972-41-2720 també, la llibreria diocesana Casa Carles, la llibreria Claret.
I una recomanació, que facin cas del que deia el monjo pare Miquel Estradé, no? Que aprenguem a estar contents amb el que tenim i amb el que ens donen. Si això hagués estat així fa temps, potser les crisis que tenim no serien tantes crisis.
Gràcies, Carles, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 3 de febrer. Tenim amb nosaltres a mossèn Martí Abrugada, que és el rector de les parròquies d'Anglès. Bon matí, Sant Martí Sapresa i Sant Julià de Llor.
Hola a tots, aquest diumenge llegirem un fragment de l'Evangeli de Sant Lluc, el capítol 4, del 21 al 30, on es diu que Jesús, igual que Elies i Eliseu, no és pas enviat només als jueus. El passatge que llegim és la continuació de la segona part del que es llegí diumenge passat. Aquest diumenge es presenta les reaccions a les paraules de Jesús per part de la gent del seu poble. Primer, una reacció positiva. Tothom se n'admira. Però tot seguit apareix el refús, fins al punt de voler estimbar Jesús en un cingle. És un acabament sorprenent. Sant Lluc ofereix una reelaboració literària per sintetitzar tot el que li succeirà a Jesús. D'una banda, ens presenta el programa de la seva missió i a la vegada ens presenta les reaccions contraposades d'aquells que observen Jesús. El refús de la gent del seu poble és un símbol o anticipació simbòlica de l'oposició que el seu ministeri provocarà fins i tot entre els seus. I Lluc ens recorda que Jesús se n'anà passant entremig d'ells, prefigurant també, així, la resurrecció i obrint l'Evangeli a tots els pobles. És així com Jesús es presenta com el company de camí de cada persona, especialment del que sofreix.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides. Col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.